Bona tarda, ara són les dues del migdia. Pas històric avui per posar llum sobre els casos d'abusos sexuals a menor. El defensor del poble ha entregat al Congrés dels Diputats l'informe de la investigació que ha fet durant 15 mesos i que conté una enquesta que apunta que aproximadament 440.000 persones han sigut víctimes directes d'abusos en entorns religiosos. Tenim present que els abusos sexuals són una xacra, es cometin o no es cometin, el que s'ha perpetrat en el si de l'Església només representen un 10% de tots els que s'han comès a l'Estat. Cal no perdre de vista la dada realment important, i és que segons aquesta enquesta que ha fet el defensor del poble, hi ha més de 4 milions i mig d'espanyols que han estat víctimes d'abusos sexuals, la majoria perpetrats en l'àmbit familiar. Això és un 1,13% de la població espanyola. Així doncs, per molt que el focus es vulgui posar interessadament o no en el que ha passat al llarg dels anys en espais religiosos, aquestes dades obliguen a posar també la lupa en altres sectors, ja no valen excuses. Tots els passos que es facin en aquest àmbit són importantíssims, tant per reparar el dolor de les víctimes com per evitar que aquesta xacra continuï. Per això cal celebrar la feina que l'Arquebisbat de Barcelona ha començat, i és que avui a Ràdio Estel han explicat que ha començat una formació de protecció de menors a tots els seus sacerdots. Però més enllà d'això, cal que cap cas quedi ni ocult ni un punt. Per això cal denunciar per totes les vies disponibles tots els casos que es coneguin o s'hagin patit. Molts afectats ja ho han fet a través de les oficines que es van obrir a les diferents diòcesis per recollir aquests casos. Un informe elaborat posteriorment per la Conferència Episcopal Espanyola i que, per cert, va ser entregat justament al defensor del poble, va recollir 728 casos que afectaven a 927 víctimes.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Informe del defensor del poble que ha entregat avui a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, a Madrid. Centra tota l'actualitat, gran part, de fet, de l'actualitat d'aquest divendres. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
I és que, davant d'aquests fets, l'Arquebisbat de Barcelona ha avançat avui a Ràdio Estel que comença una formació sobre protecció de menors a tots els seus sacerdots. Ho ha assegurat aquest matí el bisbe auxiliar de Barcelona.
En una entrevista, aquesta emissora, David Abadies, ha explicat que durant 3 anys els mossens rebran formació en diferents aspectes de la protecció de menors i també persones vulnerables, també incloent-hi qüestions jurídiques i psicològiques. Abadies assegura que l'Església té la responsabilitat d'evitar que els abusos sexuals no es tornin a repetir.
D'altra banda, el Papa Francesc ha convocat avui una jornada de pregària, dejuni i penitència per la pau. Serà aquesta tarda i Ràdio Estel la transmetrà en directe des de la plaça del Sant Pere del Vaticà. La trobada especial serà presidida, com dèiem, pel Pontífex.
I des d'aquesta hora, a les dues, està exposat el Santíssim a la Catedral de Barcelona perquè tothom qui ho vulgui pugui unir-se amb l'adoració a la pregària per la pau del Papa Francesc.
Canviant d'àmbit, tot això en un dia on a l'Ajuntament de Barcelona l'oposició, atenció, ha tombat definitivament les ordenances fiscals per a l'any 2024 que va proposar el govern en solitari de Jaume Collboni.
La proposta del govern socialista lista de taxes i impostos per a l'any vinent no tira així endavant i tampoc ho fa la taxa de terrasses acordada amb el gremi de restauració. Mentrestant, el govern socialista assegura que es reunirà amb els restauradors per mirar de trobar una solució.
I en els esports, la majoria de lesionats que té el Barça s'han entrenat, atenció, per sorpresa en aquesta prèvia del clàssic. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. De Jong, Pedri, Koundé, Rafinha i Lewandowski han participat de la sessió d'avui a la Ciutat Esportiva i podrien tenir minuts demà contra el Real Madrid. Xavi ha dit que si estan al 100% comptarà amb ells.
I el clàssic pro de bàsquet es resol amb victòria blanca per un punt.
6-5-6-4, un partit molt poc vistós en el qual Roger Grimau va trencar la seva ratxa de victòries contra un Madrid que segueix invicte. El Barça presentarà una queixa a l'Eurolliga per l'arbitratge.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut avui una jornada ja amb temperatures més baixes que les que vàrem tenir ahir, i de cara al cap de setmana espera un cap de setmana, l'últim del mes d'octubre, molt plàcid arreu de Catalunya, tot i que fred a primeres hores del matí, però de dia una temperatura suau, agradable, clarament màxima superiors a les normals. De moment, aquesta tarda parlarem de la presència de nuvolositat força abundant a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques de Girona, amb possibilitat d'algun ruixat de caràcter dispers. Sobretot això fins a mitja tarda aproximadament, perquè després aquests núvols marxaran i ja desapareixerà el risc de precipitacions. A la resta, nuvolositat variable, més sol cap al sud i més núvols, com diem, cap al nord. Demà dissabte, al matí farà més fred arreu de Catalunya, ens haurem d'abrigar una mica més, però les temperatures temperatures màximes demà seran un pèl més altes que les d'avui, per tant, màximes demà al voltant dels 22 a 24 graus. I de cara a diumenge, doncs, també unes temperatures fresques o fredes a primeres hores del matí, però temperades al centre del dia. Demà amb sol, només amb la presència d'alguns núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i el mateix de cara a diumenge. Recordeu que la nit de dissabte a diumenge, quan siguin les 3, haurem de posar el rellotge a les 2.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Segons una enquesta inclosa a l'informe sobre abusos a l'Església, 4 milions i mig d'espanyols adults han estat víctimes d'abús sexual a la infància o l'adolescència, la majoria d'ells a l'entorn familiar. D'aquests, un 9,6%, unes 440.000 persones, poden haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. De totes elles, la investigació recull el testimoni de 487 víctimes, moltes d'elles menors d'edat. Més detalls, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. L'enquesta s'ha fet a través d'entrevistes a més de 8.000 persones. D'aquí se n'extreu que 4 milions i mig d'espanyols han patit abusos sexuals quan eren menors d'edat. D'aquests, prop d'un 10%, un de cada 10, han tingut lloc en entorns religiosos. El defensor del poble, Ángel Gabilondo, explica que els testimonis que han recollit relaten que els abusos els han provocat moltes seqüeles al llarg de la vida, fins i tot amb intents de suïcidi.
Los 487 testimonios recogidos, como he dicho minuciosamente por la unidad de atención a las víctimas del defensor del pueblo, subrayan los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de estos abusos, problemas de las víctimas para la relación personal, para la relación de pareja.
Gabilondo ha proposat crear un fons estatal de compensació per a les víctimes perquè puguin ser ateses i escoltades, i ha denunciat que en molts casos els abusos han tingut lloc amb el silenci còmplice de l'entorn.
Es necesario dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra manera cubierta por un injusto silencio. Lo que ha sucedido ha sido posible por ese silencio, el de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo. Se subraya que no es cierto que todos lo sabían, pero es asimismo cierto que no es verdad que nadie lo sabía.
El defensor del poble també ha remarcat el paper de l'Església en totes les actuacions que ha fet per evitar que els abusos es repeteixin de cara al futur, i ha dit que no és partidari que per llei s'obligui la institució a col·laborar amb els fets. De fet, destaca que ja hi ha hagut col·laboració, tot i que encara en reclama més.
Sí, creo es que la mejor manera de animar, por no decir forzar, a la Iglesia a que colabore es la conciencia social y pública explicitada en todos los ámbitos de que es imprescindible que continúe su trabajo, que abra los archivos, que muestre con total claridad lo que sabe y conoce.
I afegeix que cal donar resposta a la situació de patiment i soledat que molts anys han viscut els afectats.
Gràcies, Judit. Per cert, que la Conferència Episcopal Espanyola ha convocat per aquest proper dilluns una assemblea plenària extraordinària per valorar aquest informe que ha presentat avui el defensor del poble al Congrés. També es parlarà de la sol·licitud del despatx d'advocats Cremades i Calvo Sotelo d'ampliar el termini d'entrega dels treballs que està fent aquest bufet d'advocats a càrrec de la Conferència Episcopal. A tot plegat, tornant en aquest informe del defensor del poble, Juan Cuatrecasas, pare d'una víctima d'abusos sexuals i també president de l'Associació Nacional Infància Robada, diu en declaracions a Ràdio Estel que la feina en matèria d'abusos no acaba només amb aquest informe i demana, per tant, anar més enllà per reparar el dolor.
Sí, creu que la dada presentada pel defensor del poble és rellevant, tot i acusar un sector de l'Església espanyola d'haver tret importància a alguns casos d'abusos i haver posat també traves per investigar-los. Per això demana que es vagi més enllà i que es compleixin les lleis d'acompanyament a les víctimes per reconèixer-les tal i reparar el seu dolor.
A mi, per desgràcia, me siguen llegando muchas quejas, algunas quejas de niños, niñas, jóvenes que acuden a un juzgado a denunciar y, bueno, pues no se ven tratadas como con el respeto y el cuidado y la empatía que merecen. Entonces, ya digo, este informe del defensor del pueblo es el principio de algo, no el fin de nada. Sí. Hay que seguir trabajando, hay muchísimo trabajo que hacer para ayudar a estas personas. Creo que el comienzo es importante.
D'altra banda, Quatre Cases s'ha mostrat a favor que els delictes d'abusos sexuals no prescriguin mai, tal com passa amb el dret canònic, però lamenta que els partits polítics que actualment formen part del Congrés no es puguin posar d'acord per fer-ho possible.
Qui també ha reaccionat en aquest informe és la presidenta de la Comissió sobre els Abusos Sexuals que es va obrir al Parlament de Catalunya, és Susana Segovia, que és diputada dels Comuns, i diu que l'Església és qui ha d'assumir el cost de crear un fons estatal de compensació per a les víctimes, tal com proposava Gabilondo, i no han de ser les arques públiques. Són declaracions que ha fet en exclusiva Ràdio Estel.
Nosaltres veiem amb prudència aquesta proposta de crear un fons per compensar a les víctimes, perquè no entenem que aquests fons hagin de ser públics, no entenem que hagin de sortir de les arques públiques, sinó que han de sortir dels mateixos recursos de les institucions religioses.
Mentrestant, davant de tot aquest context, l'Arcabisbat de Barcelona inicia una formació de protecció de menors a tots els seus sacerdots. Durant 3 anys es formarà els mossens en diferents aspectes de la protecció de menors i de persones vulnerables. En aquesta formació diuen que també s'inclouen qüestions jurídiques i psicològiques.
En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías, també ha explicat quin és el protocol a l'Arcabisbat quan una persona ve a denunciar un abús sexual.
Hi ha una persona sempre d'acollida, aquesta persona d'acollida doncs fa un primer contacte. Sempre hi ha hagut algú que els ha rebut, no? Ara mirem que la persona que rebi doncs ja tingui una formació, tingui una manera, és a dir, una persona que acostuma a ser també el primer que rep, no? No només la persona, sinó la història. Llavors, a partir d'aquí, aquesta persona després ja queda acollida d'una manera ja més especialitzada, des del punt de vista jurídic i psicològic, i aquí ja comencem tot el procés. El procés vol dir, doncs, que si vol fer la denúncia, nosaltres animem sempre a fer la denúncia, s'ha de fer.
Sobre els abusos, Abadías també ha explicat que és una realitat que s'ha de tractar bé, tot i que no sigui gens fàcil, ja que hi ha un sentit de responsabilitat. El bisbe auxiliar de Barcelona també ha remarcat la importància que té per les víctimes el perdó per part de l'Església.
Estel migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Aquest informe de banda que presentava avui el defensor del poble, totes les reaccions que arribin en aquest informe també els anirem detallant en els butlletins informatius d'aquesta tarda a Ràdio Estel, però d'altra banda avui el papa Francesc ha convocat una jornada de pregària, dejuni i penitència per la pau. De fet, aquesta mateixa emissora transmetrà en directe a partir de les 6 de la tarda i des de la plaça del Sant Pere del Vaticà aquesta trobada especial de pregària presidida pel pontífex.
I des de les 2 està exposat el Santíssim a la Catedral de Barcelona perquè tothom qui ho vulgui pugui unir-se amb l'adoració a la pregària per la pau del papa Francesc. Després d'un cant inicial per demanar a la Mare de Déu una mirada cap al seu poble, es resarà el rosari amb la participació de diversos lectors i lectores i un cor que animarà els cants. Després hi haurà un silenci que donarà pas a una exposició del Santíssim Sagrament amb adoració dels presents.
Els informem que Ràdio Estel també s'assumirà a la participació de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Serà durant la missa diària, que cada dia a 7:15 s'emet en directe des de la Catedral de Barcelona, on avui es viurà aquesta invocació en comunió amb el Sant Pare. I a tot això, precisament, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat que sigui la ciutat la seu de la primera trobada de pau entre Israel i Palestina. De fet, fa uns dies, Pedro Sánchez, president en funcions del govern espanyol, ja es va pronunciar en aquest mateix sentit.
Sí, la intenció és aprofitar la cimera de ministres d'Afers Exteriors dels Països de la Unió per la Mediterrània prevista per d'aquí un mes, pels dies 27 i 28 de novembre a Barcelona, per fer un primer acostament entre els dos territoris. Collboni també s'ha sumat a la petició d'un alto al foc que permeti l'obertura de corredors humanitaris a Gaza. Barcelona ha enviat de manera extraordinària 300.000 euros a Palestina per ajudar els refugiats que hi ha a la zona.
Ja en el terreny polític, Jaume Collboni que feia aquesta proposta just abans que l'oposició li tombés definitivament les ordenances fiscals per al 2024 i també la taxa de terrasses que va acordar amb el Gremi de Restauració de Barcelona. Tot i votar-se per separat, la proposta del govern només ha obtingut els vots de PSC, Partit Popular i Vox.
Segons marca el procediment administratiu, a priori ja no hi ha marge per aprovar cap altra modificació de les ordenances i, per tant, a 1 de gener es mantindran les quotes vigents. Alhora, quedaria sense efecte la bonificació del 75% de les terrasses que s'havia aplicat fins ara.
I per això el govern es tornarà a reunir de nou amb els restauradors, amb el Gremi de Restauració, per estudiar vies i mirar de trobar una solució per a les terrasses de la ciutat. Així ho ha dit el tinent d'alcalde Jordi Valls.
Diàleg, no amb les ordenances. Les ordenances ja és una posició passada. Però sí que nosaltres tindrem reunions amb el gremi i amb el que representa el gremi. Insisteixo que són petits empresaris, autònoms, també hi ha grans companyies, per intentar buscar una solució. Mai es va aplicar l'ordenança del 2018. Té un impacte important en alguns àmbits de la ciutat. Doncs intentarem parlar bé si podem trobar una solució.
I davant d'aquest escenari, Tries per Barcelona s'ha ofert a aprovar una pròrroga de la bonificació del 75% en un ple extraordinari que es podria convocar fins al 7 de novembre.
I per cert, que en aquest mateix ple d'avui, l'alcalde Collboni ha afirmat que el gimnàs social Santa Pau, que dona servei a les persones sense llar i que ara fa uns dies denunciava que potser hauria de tancar perquè no tenia subvenció, doncs bé, l'alcalde Collboni diu que rebrà la subvenció que li correspon de l'Ajuntament en pocs dies.
Collboni ha apuntat que ja s'estan fent tots els tràmits per prioritzar la subvenció i ha indicat que, també que s'han anat fent gestions per agilitzar-ho al màxim, aquest pagament. El batlle ha fet valdre la tasca fonamental de l'entitat i ha reconegut ser molt conscient del problema de diligència o manca de rapidesa en el pagament d'algunes subvencions.
Canviant de qüestió, però sense moure'ns de la capital catalana, ha sigut a quarts de quatre de la matinada quan s'ha acabat el simulacre d'atemptat terrorista que s'ha fet a l'estació de Sants, que segons el Departament d'Interior ha estat el simulacre més gran i complex que s'ha fet mai en territori català. Hi ha participat mig miler de persones entre efectius d'emergències i figurants i entre ells ho ha seguit tot plegat en Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. 170 agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat per fer front a un suposat atemptat terrorista al vestíbul i a les andanes de l'estació de Sants. Els agents han neutralitzat els terroristes i han pogut treure una setantena de ferits que hi havia a l'interior de l'edifici. També s'han desplegat 80 efectius d'emergències com bombers o sanitaris. Sergi Delgado, subdirector en programes de protecció civil, ha detallat que aquesta nit per primer cop s'ha posat a examen la resposta integral a totes les persones afectades per un atac terrorista, uns protocols creats després de l'atemptat de la Rambla.
No només es provarà aquesta part policial, sinó que també tota l'atenció a les persones que poden resultar afectades. De tal forma que en aquest simulacre, per primera vegada en un escenari d'atemptat terrorista, posem a prova els protocols d'atenció a les persones que es van desenvolupar després dels atemptats del 17 d'agost com a lliçons apreses en aquest sentit de l'atenció integral a les persones.
El conseller Joan Ignasi Elena ha volgut deslligar que s'hagi fet el simulacre aquesta nit dels atacs que hi ha hagut al nord d'Europa els últims dies.
Transmetre la tranquil·litat als ciutadans i ciutadanes, descontextualitzar del moment polític que vivim al continent europeu i al conjunt del planeta com a conseqüència de la situació política que es viu a la Franja de Gaza i a Israel com a conseqüència d'aquesta guerra. No té res a veure amb tot això. Té a veure amb la preparació permanent, sistemàtica, dels cossos de seguretat i emergències per ser més eficaços.
Elena ha assegurat que un operatiu com aquest es prepara amb setmanes d'antelació i que permet comprovar que els Mossos estan a l'alçada de les millors policies europees.
Gràcies, Pau, i per ser que l'escoltàvem fa una estona el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que ha defensat ara fa pocs minuts que després d'aquest simulacre que s'ha fet als cossos d'emergència catalans estan més preparats que mai per afrontar un atac terrorista. Més coses. L'economia espanyola es frena lleugerament i creix un 0,3% en el tercer trimestre, segons la dada avançada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una dècima inferior a la que es va registrar en el segon trimestre d'aquest 2023.
Pel que fa a la variació interanual del PIB, es va situar en un 1,8%, dues dècimes menys que la variació registrada al segon trimestre. La demanda nacional va contribuir amb un creixement d'1,7 punts durant el segon trimestre, 5 dècimes menys que el segon trimestre. Per la seva banda, la demanda externa va presentar una aportació de 0,2 punts, 4 dècimes més que en el trimestre anterior.
I abans dels esports, passem també pels jutjats. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 20 anys de presó a les dues germanes Bessones de Sabadell, que van assassinar la seva parella, d'una d'elles, la matinada del 10 de juliol de l'any 2021. A banda, també imposa una pena de 17 anys de presó a l'autor material del crim, que era la parella de l'altra Bessona, per tant, cunyat de la víctima.
La sentència recull el veredicte del Tribunal Popular i conclou que els tres processats van cometre un delicte d'assassinat amb traïdoria i, de fet, van planificar aquest crim. A més, el jutge ha aplicat l'agreujant de parentesc en el cas de la germana, que era parella de la víctima. També els prohibeix acostar-se a la filla de la víctima durant 10 anys més després del compliment de la pena de presó.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
aquesta hora obrim informació esportiva amb el Barça, que ultimeja la preparació del Clàssic contra el Madrid, que juga demà amb incorporacions d'última hora, Pol.
Aquest matí ha saltat la sorpresa l'entrenament del Barça. Els fins ara lesionats De Jong, Pedri, Koundé i Lewandowski han entrenat amb el grup i forçaran per ser el Clàssic de demà contra el Madrid. També Rafinha ha treballat amb normalitat per segon dia consecutiu. Només Sergi Roberto, per tant, està 100% descartat pel Barça-Madrid. Xavi arriba al partit més tranquil que la temporada passada.
Sí, no, esta temporada muy bien, estoy tranquilo, mejor que la temporada pasada a estas alturas. La gente motivada, con ilusión por la calle, bueno, el clásico ya se sabe, lo de siempre, muy bien, gente muy ilusionada, gente que veo muchas camisetas por la calle, con muchas ganas de este partido.
És la gran pregunta d'avui, ¿jugaran els lesionats? Respon el mateix Xavi Hernández.
Sí, si están al 100% no hay problema, sí.
La llista definitiva de convocats arribarà demà. El Barça és tercer a la Lliga, amb un pur menys que Madrid i Girona, i si guanya, superaria els blancs a la taula.
Una jornada de la Lliga que obre avui a les 9 al Girona, rebent el Celta a Montilivi. Els de Mitchell tenen la possibilitat d'anar a dormir avui líders de primera si sumen els 3 punts.
Tot i que el Celta és tercer per la cua a la classificació, el tècnic no se'n refia i ha ressaltat les qualitats del rival en la roda de premsa prèvia al partit.
El Celta ha fet partidos molt bo. L'altre dia, contra l'Atlético de Madrid, no mereix, després de l'expulsió sí, però fins l'expulsió, per mi el Celta era millor. Fora de casa és el tercer equip en més ocasions en porteria rival.
Si el Girona guanya avui, a més del liderat provisional, aconseguiria dues victòries consecutives a casa, una fita que fins ara mai han aconseguit a primera.
Fora de la Lliga, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda 6:15 contra Itàlia, la tercera jornada de la Nations League.
Sí, les actuals campiones del món busquen la seva tercera victòria a la competició de la UEFA després de les dues aconseguides contra Suècia i Suïssa. Les de Montse Tomé són primeres de grup amb 3 punts més que les sueques i tenen com a principal novetat Jenny Hermoso, que torna a la selecció després del que Rubiales. Tomé s'ha desfet en elogis cap a la seva jugadora.
Estamos contentos de tenerla aquí, de haberla visto de nuevo con nosotros. Ella tenía ganas de estar. Y siempre es algo que yo también le digo a ella y creo que todos los del staff identificamos cuando está en el campo. Jenny es sonrisa.
Per la seva banda, les italianes són terceres de grup amb 3 punts menys que Espanya. De moment han aconseguit una victòria i una derrota a la Nations League.
Precisament, Luis Rubiales hauria demanat a l'exvicepresidenta de la Federació Espanyola de Futbol no sancionar Sergio Busquets per les seves declaracions que va fer sobre els àrbitres a les portes d'un clàssic.
Això és el que ha manifestat a la jutgessa Ana Muñoz, aleshores vicepresidenta i responsable d'integritat de la Federació. Muñoz ha dit en seu judicial que va ser un dels motius pels quals va dimitir. Els fets haurien passat al desembre de 2019, quan Busquets va criticar durament l'actuació del col·legiat del Barça Reial Societat. Rubiales, segons Anya Muñoz, li hauria demanat no sancionar el migcampista del Barça perquè seria un tret al peu a 4 dies del Barça-Madrid. A la mateixa declaració ha dit que mai va veure el contracte de la Federació per jugar la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Recordem que a l'abril de l'any passat el Confidencial publicava que Rubiales i Piqué van pactar una comissió de 24 milions d'euros per disputar-hi allà la competició.
I atenció, perquè 4 jugadors del planter del Reial Madrid s'enfronten a un delicte de pornografia infantil.
Són un jugador del filial blanc i 3 del Madrid C. Tots estan sent investigats per gravar i difondre un vídeo sexual sense consentiment. Ara el jutge, a petició del fiscal, ha decidit investigar-los també per tinença de pornografia infantil, ja que una de les víctimes és menor d'edat. Una informació que avançava ahir la cadena SER. El 8 de novembre declararan davant del jutge els 4 acusats a Gran Canària.
Canviem de qüestió, parlem també del que passa en el món del bàsquet. El Barça farà una queixa formal per la cistella anul·lada d'ahir en el Clàssic contra el Reial Madrid.
Es tracta d'una jugada que va succeir al final del primer quart. Quan el Barça esgotava l'atac, el rellotge de possessió es va aturar a falta de 6 segons i no va continuar comptant. En aquest temps, Veseli va notar pel blaugrana, però el partit es va aturar i els àrbitres van invalidar l'acció en considerar que els 6 segons que quedaven ja s'havien esgotat. El Barça no pot impugnar el partit, però farà arribar a l'Eurolliga una queixa sobre l'arbitratge en un Clàssic molt poc vistós, que es va decidir per un punt 6-5-6-4. Roger Grimau va veure trencada la seva ratxa de victòries i lamentava la falta de fluidesa del seu.
Sí, hemos hecho un muy buen cuarto y medio. Luego también sabemos Madrid que es su calidad esta, ¿no? Que siempre están en partido. Creo que defensivamente hemos hecho un partido muy bueno. Dejar a Madrid por debajo de 70 creo que es muy buen partido. Y en ataque quizá nos ha faltado un pelín de fluidez que habíamos tenido otros partidos. Y bueno, pues nada, a seguir.
El Madrid és líder a Europa i encara no ha perdut en el que portem de temporada.
I pel que fa al futbol sala, el Barça s'ha endut una treballada victòria contra l'Anderlecht per 1-2 en la segona jornada de la fase de grup de la Champions League. Els de Jesús Velasco, això sí, han hagut de remuntar.
L'Anderlecht s'avançava amb un gol de penal de Grelo després d'unes mans de Coelho. El Barça, però, reaccionava i Pito igualava el maig després d'una passada de Diego i Adolfo rubricava el triomf posant l'1-2 definitiu. Amb aquesta victòria, l'equip segella el seu bitllet per l'Elite Round de la Champions League. L'equip blaurana tancarà la Main Round dissabte a 8:45 contra l'anfitrió el Loznica Grad, on voldrà assegurar-se la primera plaça de grup. Ho aconseguirà si aconsegueix guanyar o empatar. L'entrenador blaugrana creu que han sabut portar el comandament del maig.
Ha sido un gran partido, sabíamos que era un rival muy complicado y yo creo que se ha visto un partido pues con mucha concentración, arriesgando lo menos posible los dos equipos, pero donde el peso del juego lo hemos llevado nosotros.
El punt negatiu de l'enfrontament era la lesió al genoll dret del blaugrana Àlex Yepes, que retirava els 10 minuts de partit. Encara no hi ha notícies sobre el seu estat de salut.
A l'embol, derrota del Barça al Palau per 36-41 contra el Vestrem en la sisena jornada també de la Lliga de Campions.
Una derrota inaudita, i és que els de Carlos Ortega feia gairebé 2 anys que no perdien a casa. L'últim cop va ser el 18 de novembre del 2021 contra el Kielce. En el primer període, les diferències per part dels dos equips eren mínimes. A la segona meitat, els blaugrana continuaven sense trobar-se bé defensivament, fet que aprofitava l'equip rival per eixamplar l'avantatge, que en algun tram del partit va ser de fins a 8 gols de diferència. Finalment, els blaugrana van acabar caient de 5. Malgrat tot, el Barça segueix com a líder del grup B per la diferència de gols.
I parlem també de motor, perquè ja ha començat el Gran Premi de Tailàndia. El més ràpid en les dues sessions d'aquest matí ha estat el madrileny Jorge Martín, que no pot desenganxar-se de la lluita pel títol.
I és que a falta de 4 curses perquè acabi la temporada, està tot obert. Pecco Bagnaia lidera la classificació general amb només 27 punts d'avantatge sobre el madrileny Jorge Martín, que ha lamentat les dues caigudes que ha protagonitzat a les dues últimes curses.
Lo bueno es que aún tengo tiempo, no está todo perdido, al revés, tengo muchas opciones de poder recuperarlo y de poder llegar con opciones a Valencia al menos, pero está claro que me da rabia y me duele, ¿no?, que lo que ha sucedido estas dos carreras.
A punts més, el primer també amb motor a la Fórmula 1 arriba a Mèxic amb importants mesures de seguretat.
Malgrat el campionat de pilots i el de constructors ja està decidit, l'afició mexicana s'ha volcat amb el seu heroi local. Sergio Checo Pérez lluita pel sotscampionat a casa aquest diumenge i ho fa entre extremes mesures de seguretat. Diversos equips han optat per reforçar la protecció dels pilots davant l'eufòria dels aficionats. De fet, un seguidor va burlar ahir tots els controls i va llançar-se sobre Fernando Alonso en un acte promocional sense major conseqüències pel pilot. Hamilton també ha protestat a la prèvia dels lliures per la desqualificació que va rebre als Estats Units. Creu que és justa, però que més pilots l'haurien d'haver rebut, ja que només ell i Leclerc van ser penalitzats en un control aleatori.
I acabem informant sobre bàdminton, perquè Carolina Marín jugarà mateix als quarts de final de l'Open de França.
Sí, se la juga en aquest cas buscant contra la japonesa Aya Ohori les semifinals franceses. Després de caure al final de l'Open de Dinamarca, l'andalusa segueix recuperant sensacions després dels problemes físics a Hong Kong i té com a l'horitzó els Jocs Olímpics de París de l'any que ve.
Estel migdia.
Temps que per la cultura avui molt marcada musicalment. Des d'avui ja podem escoltar el nou disc de la catalana Paula Valls, que torna a l'escena amb el seu treball Començar de nou. Aquest és el tercer disc de l'artista de Manlleu i el primer que fa majoritàriament amb cançons escrites en català.
Paula Valls ha estat 5 anys apartada de l'escena per recuperar-se d'un trastorn de la conducta alimentària i justament tot el procés de curar-se és el que relata en aquest disc de 9 cançons amb 2 cares. Les 5 primeres cançons explica pròpiament la malaltia i les 4 últimes parlen de l'acceptació, la comprensió i la seva acollida.
No és l'única que publica cançó avui. Qui també ho fa és el català Nil Moliner. Es tracta també del tercer disc d'aquest artista i es titula Lugar Paraíso.
Un disc format per 14 cançons de pop alegre i festiu. La cançó que escoltem de fons és l'única en català que hi ha al disc, que es titula quan no siguis a prop i on hi col·labora el cantant dels Pets, Lluís Gavaldà. Moliner presentarà l'àlbum el pròxim 20 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona.
I les entrades per aquest concert que ja estan a la venda i amb el ritme de Nil Moliner d'aquest nou disc que ha publicat avui acomiadem programa i marxem de cap de setmana. Tornarem ja a saber dilluns puntuals a les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per la confiança. Bona tarda.